Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Avui hem conegut un informe que ens detalla com és, com viu i quines expectatives té l'estudiant universitari de les Balears, un alumne que majoritàriament viu a casa dels pares, que tria els estudis per vocació, utilitza de forma intensiva la intel·ligència artificial i que, en gran manera, aspira a ser funcionari. Les conclusions s'han extret d'una enquesta elaborada per la mateixa Universitat de les Illes, pel Consell Social, a un univers de més de 2.000 alumnes i pot donar pistes a les institucions i a les organitzacions de la comunitat sobre quins punts forts i febles afrontaran aquells que ara es formen però que en un futur pròxim esdevindran una peça fonamental en el mercat laboral de l'arxipèlag. Com en altres radiografies d'un sector o àmbit específic, l'habitatge, o més aviat la manca d'habitatge, és un altre dels punts estrella que comenten els alumnes de la UIB. Només un 8% es pot permetre viure tot sol, fet que en aquesta etapa d'estudiant encara no és cridaner, però si els demanen pel futur, ja és un 22% que es mostra preocupat per les dificultats per accedir a un habitatge, un temor que es veu reforçat per les notícies diàries sobre aquesta crisi habitacional, avui amb una xifra destacada que ens revela l'INE. Les Balears són la comunitat amb més població que cerca sense èxit un pis, un 11%. En uns moments ampliem aquestes dades, protagonistes de l'actualitat avui dilluns 27 d'abril. Ival Nope, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel conflicte dels metges. Es reprèn la vaga entre protestes i acusacions de la ministra.
Mònica García acusa el comitè de vaga de plantejar línies vermelles il·legals o fora de les seves competències per tal de mantenir el conflicte viu. Els sindicats asseguren que el seguiment de la tercera setmana d'aturada és elevat, especialment entre anestesistes, amb més del 90% d'hospitals com Son Espases.
I acaba d'ingressar precisament a l'UCI de l'Hospital de Son Espases el jove motorista accidentat ahir a la nit a Eivissa, a la carretera de Sacaleta. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Jove de 25 anys va ser estabilitzat en un primer moment a l'Hospital de Can Mises, on va ingressar amb ferides de gravetat i politraumatismes abans del trasllat a Palma a l'helicòpter sanitari del 061, on va ser operat d'urgència. Segons informen des de l'IB Salut, el jove conductor acaba d'entrar a la unitat de cures intensives amb pronòstic reservat.
A Menorca, es Migjorn Gran actualitza el cànon pel servei de platges i es cobreix davant possibles temporals. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El nou contracte per als propers 4 anys incorpora algunes novetats. El cànon augmenta un 32%. Es fixen 200.000 euros l'any. Això sí, el consistori inclou una clàusula en la qual ja s'especifica que la tarifa s'ajustarà a la disponibilitat d'arena a la platja. També s'elimina el preu de 6 euros per hamaca que fixava el contracte anterior. Serà ara el nou concessionari qui en decidirà els preus.
I un despatx d'arquitectura valencià ha estat el guanyador del concurs d'idees per l'ampliació de la residència Güell-Alfàs de Sa Pobla. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. La millora del geriàtric permetrà duplicar-ne el nombre de places, que passarà de les 40 actuals a 80. El solar per a l'ampliació es va adquirir l'any 2022. Una vegada fet el concurs d'idees, es redactarà el projecte bàsic per licitar les obres, que suposaran una inversió de 6,8 milions d'euros.
Pel que fa als esports, el Reial Mallorca dorm fora del descens gràcies a la victòria al darrer minut de l'Osasuna contra el Sevilla. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El mallorquinistes continuen un punt per damunt del descens gràcies al central navarrès Alejandro Catena, que va marcar el 2-1 per al conjunt navarrès a les acaballes del partit. El Mallorca ja pensa en el partit contra el Girona de divendres, un altre rival directe en la lluita per la permanència. A la primera federació, l'Udeivissa es troba 4 punts per damunt el descens, i en bàsquet, l'Estia Menorca s'assegura disputar el play-off descens a la Lliga ACB, mentre que el Palmer segueix viu gràcies a la victòria contra l'Alacant.
I completant la portada amb la previsió del temps, Marc Caldentei, bon dia.
Les pròximes hores continuarem parlant d'aquests cels pràcticament destapats a totes les illes. Hi pot haver qualque núvol prim, sobretot cap a punts d'Eivissa i Formentera darrera hora, però insistim que l'ambient de tranquil·litat ha de continuar. No canvia gaire el termòmetre, avui màximes que han de quedar entre els 21 i 25 graus. En general, amb aquest vent que bufarà feble de direcció variable, s'imposa l'embat a les hores centrals del dia. Per tant, la situació marítima també ve marcada per demà pràcticament plana. Per demà augmenten lleugerament els núvols, de totes maneres continuarem amb moltes estones de sol, això sí, destaquem la pujada de la temperatura mínima aquesta pròxima nit.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en títoles, el sindicat mèdic Cimeval estima que entre un 60 i un 70% dels metges de l'àmbit hospitalari han secundat la vaga. En atenció primària, el seguiment ha estat del 45%. Les aturades seguiran fins dijous, dia 30, per la manca d'acord amb el Ministeri de Sanitat en la negociació de l'Estatut Marc. De moment, segons el Cimeval, l'aturada ha comptat amb un elevat seguiment, més del 90%, entre els metges anestesistes. Dels hospitals són Espases i són Llàtzer. Carme Moreno.
Sí, aquesta situació ha obligat a suspendre operacions quirúrgiques no urgents. A més, s'ha registrat un alt nivell d'anul·lacions de consultes externes que se sumen a l'impacte acumulat de vagues anteriors, i això provocarà un increment significatiu de la llista d'espera, diu el Cimeval. El seu president, Miguel Lázaro, ha explicat que les negociacions no avancen pel tarannà, diu, poc dialogant, de la ministra de Sanitat, Mónica García, i ha reclamat al president Pedro Sánchez del govern espanyol que agafi les regnes per desencallar el conflicte.
De nuevo disculpas, porque es verdad que esta huelga lo que está haciendo es aumentando la lista de espera, pero si hay una responsable a la cual, por cierto, ayer le pedimos la dimisión, ayer, y, o viene el cese a Pedro Sánchez, que la cese es a una ministra que es médico, que va a pasar a la historia por ser la ministra médico a la cual se le hacen huelgas, una huelga nacional.
Carolina Pérez, metgessa d'urgències de l'Hospital de Son Espases, també ha criticat que la ministra no atengui les seves reivindicacions.
El problema que tenim és que la ministra no vol donar el seu braç a torça, llavors es insisteix en que així com estan les coses, mos ha d'anar bé. I nosaltres tenim molt clar que l'únic que volem és fer feina com els altres. Volem que la nostra jornada sigui exactament la mateixa que la resta de treballadors de la sanitat pública.
A l'espera de conèixer el número d'anul·lació de consultes i operació d'avui, la consellera de Salut, Manuela García, ha lamentat que des de l'inici de la vaga s'han anul·lat 15.000 actes assistencials. És per això que ha tornat a demanar a la ministra que s'assegui a negociar amb el comitè de vaga.
Una jornada que no tenía que haber ocurrido en estos momentos. Creo que la ministra de Sanidad tendría que haberse sentado de una manera proactiva, ¿no?, con todos los sindicatos y llegar a un acuerdo, que es lo que estamos exigiendo desde el principio. Pero bueno, lo que demuestra también es que para el gobierno de Sánchez la sanidad no es una prioridad.
Per part seva, la ministra de Sanitat ha carregat contra el comitè de vaga perquè ha dit ha sobrepassat les línies vermelles en reivindicacions il·legals. Segons García, aquesta postura tan sols obeix a mantenir el conflicte viu, diu.
A mi un comitè de huelga, si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que transgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí, ¿no? Y cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo.
Aquesta és la tercera setmana de vaga. Els metges han de dir que faran vaga fins al pròxim dijous i si no hi ha avanços, tornaran a aturar entre els dies 18 i 22 de maig.
Educació descarta activar de nou l'avaluació psicològica del docent condemnat per assetjament Miquel Roldán, actualment exercint una substitució al Centre d'Educació Infantil i Primària Son Pisà de Palma, on la majoria de famílies es mantenen en vaga com a protesta per la seva presència. La conselleria assegura que aquesta mesura, la de l'avaluació psicològica, ara mateix no és possible i reitera que l'únic que havia és el canvi de normativa.
Les aules de l'escola han tornat a estar pràcticament buides d'avui i és que moltes de les famílies continuen sense dur els seus fills a l'escola en senyal de protesta per la presència del mestre condemnat. És la presidenta de l'Associació de Famílies de Son Pisà, Na Marina.
Volem una escola segura, un entorn segur, i volem que la conselleria prengui mesures per poder tornar a la normalitat el abans possible, perquè sobretot els nins i les nines no estan bé, i les famílies tampoc.
Alguns, però, no tenen alternativa.
Bueno, el meu fill avui li tocava, hem estat 3 dies de vaga, i no fa massa gràcia deixar-lo, però per feina jo també soc docent i de monitorina també, i és el que ara l'he de deixar, m'he d'anar a la feina, a l'escola, el meu home fa feina, la meva mare té lío i la meva sogra està cansada d'un viatge, imagina't, però no fa gràcia.
El malestar s'ha escenificat penjant cartells a les barreres de l'escola i fent una recollida de signatures per dur a la reunió que mantindran avui hora baixa a la conselleria.
Nosaltres pensem que conselleria és qui té la, pues, la potestat, no?, i la competència de poder prendre mesures, perquè en el final nosaltres som pares i mares, famílies, que l'únic que podem fer, pues, és unir-nos i fer força, però qui té potestat i qui té la capacitat de fer qualque cosa són ells, llavors esperam qualque resposta.
El conseller Antoni Vera assegura que entén les famílies del centre, però reitera que està fermat per la normativa que no permet moure el docent perquè no ha estat inhabilitat. Per això reclama celeritat al govern espanyol en el canvi de llei anunciat la setmana passada per la ministra d'Infància, Cira Rego.
Però nosaltres que demanem a la ministra que ja no esperi més, que és un avantprojecte de llei molt fàcil, és molt clar, és modificar un sol article que ho pot dur la setmana que ve al Consell de Ministres. I li demanem, per favor, a la ministra que exerceixi les seves competències.
El d'avui és un dilluns de protestes i conflictes laborals. El sector 03 es concentra avui a la baixa contra la precarietat. És la primera de les tres mobilitzacions convocada per Comissions, UGT i l'ESTEI.
Es concentraran davant la seu de la patronal Associació de Centres d'Ensenyament de Balears al carrer de Fonés de Palma. Reclamen que es compleixin les promeses fetes en el passat i s'aprovi un conveni autonòmic d'infantil que dignifiqui i unifiqui les condicions del sector. Actualment, moltes educadores i mestres cobren pràcticament el sou mínim interprofessional. Així ho detalla Sandra Serra, la vocal de l'ensenyament concertat i privat de l'ESTEI.
És de justícia, no?, que un sector que té a les seves mans el futur de la nostra societat i que té una responsabilitat tan grossa, no només és assistencial, és una etapa educativa, i se mereixen poder tenir un sou digne i unes condicions sociolaborals també. És de justícia.
Les patronals han rebutjat la proposta de sindicats de crear un àmbit de negociació específic per als centres d'educació infantil de 0 a 3 anys no integrats. Consideren que fragmentaria el sector. Entitats com Escola Catòlica, OCCIP i FEIP-PIMEP, que representen la majoria de centres concertats, tant integrades com no integrades, han defensat en un comunicat conjunt la necessitat de mantenir un marc de negociació unitari per a tot el sector.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
La contractació pública social a les Balears bat rècords el 2025. S'ha incrementat un 50% en un any fins a fregar els 11 milions i mig d'euros en adjudicacions públiques destinades als centres que contracten persones en situació de discapacitat o vulnerabilitat social. És una dada que recull l'informe de seguiment presentat per la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Balears.
Informe del qual n'ha avançat algunes dades a l'informatiu matí el coordinador Jordi López, que manté que la tendència és positiva. Tant és així que les Balears són capdavanteres pel que fa als contractes reservats per a persones amb més dificultats per trobar feina.
El que hem de fer és posar en valor aquest increment del 50% fins a arribar a 11.400.000 euros. Som una de les comunitats autònomes capdavanteres en aquesta fórmula que contempla la normativa sobre contractes públics, que són els contractes reservats per a empreses d'inserció i per centres especials d'ocupació d'iniciativa social que permeten afavorir ocupació perquè col·lectius que tenen més dificultat.
López manté que tot es pot millorar i per això considera que s'han d'ampliar els serveis on es reserven contractacions socials i apostar per d'altres com el manteniment viari o d'espais naturals o també de serveis d'impremta.
I encara en aquesta crònica laboral, Comissions Obreres fa una crida a la mobilització ciutadana pel dia 1 de maig.
Una crida en el conjunt dels treballadors i treballadores d'aquestes illes per que assistesquin en aquest 1 de maig.
Aquest ha estat el missatge que José Luis García, secretari general de Comissions a les Balears, ha enviat avui, juntament amb Javier Pacheco, el secretari estatal d'Acció Sindical del Sindicat Espanya, per informar de la mobilització d'enguany.
Aquest divendres els sindicats es mobilitzaran sota el lema Salari, Habitatge i Democràcia. La mobilització pretén posar el focus en els tres grans pilars conflictius de la situació actual. García fa una reflexió sobre com l'acció de govern no va en consonància amb les necessitats reals de la ciutadania. De la seva banda, Pacheco explica que des de Comissions Obreres es vol fer una proposta que corregeixi la realitat desigual dels salaris que hi ha al país.
Com deia, hem fet una proposta per corregir algunes de desequilibris salarials. La majoria de la classe treballadora té un salari per sota de la mitjana dels salaris d'aquest país i volem fer una proposta que corregeixi aquesta realitat i mesures concretes a la negociació col·lectiva que volem aprofundir a l'Assemblea, però sobretot no tant en el què hem de negociar, sinó en el com hem de negociar.
La festa no s'atura a Eivissa després del cap de setmana d'obertura de les discoteques de l'illa. Aquest dilluns de matí encara hi ha hagut retencions de trànsit a Sant Rafel a primera hora a la sortida de l'Univers. A la tarda tindrà lloc el darrer dels grans openings previstos, el del DC10 a Sant Jordi de Salines. Serà el final d'un cap de setmana de fort impacte econòmic per les empreses del sector de l'oci i de l'illa en general. Ens ho conta Enric Fernández.
De les més de 30.000 persones que han assistit a la inauguració de la temporada de música electrònica a Eivissa, la meitat, 17.000, han anat a Ushuaia, Hai o Universe, els tres locals del grup Ushuaia Entertainment. A Ushuaia mateix, una entrada bàsica sense consumició costava 100 euros, mentre que els treballadors en passi de temporada hi van poder accedir per 35 euros. A dins, preus des de 15 euros per una aigua a 25 la beguda.
Precios inasumibles. Inasumibles ni siquiera para la gente extranjera. Es imposible pagarlos.
Son algo elevados, pero bueno, viendo el turismo y viendo todo, supongo que hay que pagar. Es lo que toca.
Vale mucha pena. Ibiza es el mejor lugar del mundo de discoteca y de todo.
Me sale barato porque lo compro con mucho tiempo. Y tampoco me dedico a pedir bebidas ni nada.
Unos 200, 250 euros.
¿Con entrada y con todo?
Con entrada y las consumiciones. Me he cogido el pack de consumiciones.
Bueno, creo, depende cuánto te bebes, pero normalmente 150, 180, casi 200.
Solo para Ushuaia, como 100 euros. Vale, que ya bebemos afuera.
Les discoteques d'Eivissa varen facturar l'any passat 160 milions d'euros, una xifra que s'espera igualar enguany. Durant aquest passat cap de setmana s'han programat 700 vols a l'aeroport. Divendres passat també van obrir les veteranes Patxà i Amnèsia, mentre que aquest dilluns a la tarda ho farà en darrer lloc el DC10.
Més coses. Després de prop de dues dècades d'espera, les obres de la futura comissaria de Policia Nacional a Mahó ja estan en marxa. El passat mes de març, les excavadores començaven les feines al solar, situat entre la via de Ronda i el carrer de Borja Moll. I avui ja s'hi ha posat la primera pedra, Axel.
El nou edifici tindrà més de 4.000 metres quadrats i 5 plantes. Constarà d'instal·lacions modernes i accessibles, espais específics per a l'atenció a les víctimes, una galeria de tir i també tecnologia d'última generació per reforçar les tasques de recerca i prevenció. Les obres tenen un termini d'execució d'un any i mig, de manera que la nova comissaria podria entrar en funcionament a finals de l'any que ve. Alfonso Rodríguez és el delegat del govern a Balears.
Su policía nacional, que hace un extraordinario trabajo aquí en Mahón, y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en Menorca, policía y guardia civil, con la colaboración de la policía local, necesitábamos mejorar sus instalaciones, y esto mejora la atención a la ciudadanía que venga a la comisaría de policía a cualquier tipo de trámite y mejora el desempeño de la propia policía nacional.
El pressupost total del projecte és de 13 milions d'euros. La Policia Nacional de Mahó compta amb 172 agents.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Ho destacàvem a l'inici de l'informatiu. Les Balears tanquen el 2025 com la comunitat autònoma amb més persones que cercaren un habitatge sense èxit. El motiu no és cap sorpresa, és l'elevat preu dels pisos i les cases a les illes.
Segons l'enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística, 10,66% de les persones de 16 anys o més que van cercar un habitatge a l'arxipèlag ho va fer sense èxit, seguit de Madrid, la ciutat autònoma de Melilla i les Canàries, totes amb percentatges que freguen aquest 10%. A la cua es troben els territoris d'Extremadura, Castella-La Manxa, Aragó, on la població que no cerca un habitatge i no el troba és d'un 5%, la meitat que les Balears.
6 de cada 10 estudiants de la Universitat de les Illes viuen a casa dels pares. Només un 8% viu tot sol i un 21% ho fa a un pis compartit. A més, les seves principals preocupacions són les econòmiques. Un 35% està preocupat per l'alt cost de la vida i quasi un 22% es mostra amoïnat per les dificultats per accedir a un habitatge.
Sí, aquestes són algunes de les dades més destacades del primer baròmetre sobre percepció, els hàbits i les expectatives de l'alumnat que ha elaborat el Consell Social de la Universitat. El seu president, Antoni Bernassa, ha destacat també que un 52% dels enquestats orienten la seva carrera cap a la funció pública, una tendència que, diu, es dona de manera més especial entre l'alumnat d'infermeria i medicina.
I amb educació també passa el mateix. Amb altres no tant. Amb altres, el tema de la privada, en turisme, per exemple, no hi ha volta de fulla. S'estudiant d'unima, per exemple, privada, això està clar. I la de la politècnica pensa molt en privada, no? Jo crec que depèn de la circumstància que visqui l'estudiant i les perspectives laborals després de la feina.
Altres dades destacades són que l'alumnat de la UIB fa un ús massiu de la intel·ligència artificial. 8 de cada 10 l'utilitzen per aclarir dubtes. Pel que fa a la llengua, predomina el castellà a casa i amb amics, amb un 48% i un 42% respectivament, mentre que a classe hi ha un equilibri de les dues llengües.
O sigui, inclús la gent està contenta com s'imparteixen les classes a la universitat, sigui en castellà o en català. I al final, la llengua desitjada seguiria sent el català i el castellà està una mica per davall. O sigui, però són dades molt similars, que no crec que se puguin, diguéssim, fer crítica social. Al final és el que hi ha, no?
Benassa també ha destacat l'alta participació, ja que més de 2.000 alumnes han contestat l'enquesta d'un total de 14.244 estudiants que té l'universitat. El Consell Social de la UIB vol elaborar enguany un baròmetre entre els 200.
I ja que parlem sobre qüestions relacionades amb els habitatges, els socialistes de Palma denuncien falta de control en els habitatges protegits privats. Els socialistes alerten d'irregularitats en la gestió i l'adjudicació després de detectar una promoció de luxe que inclou pisos protegits venuts com si fossin de preu lliure.
El portavoz socialista Iago Negreola tem que es repeteixin casos com el d'Alacant amb possibles adjudicacions a persones vinculades a càrrecs públics i adverteix de pactes opacs. Reclama més transparència per garantir que aquests habitatges arribin a qui realment els necessita.
És la diferència entre lo que uno dice, Proens, i la realitat, lo que sucede con la conselleria que ella gobierna. Esta promoción que hoy denunciamos es una promoción que van los precios módicos, los precios baratos para personas que trabajadores y trabajadoras que puedan acceder a ellos, de 2,2 millones los más baratos a 6 millones de euros los más caros.
I encara sobre l'emergència habitacional, el Congrés dels Diputats ha de convalidar demà el decret llei que prorroga els lloguers que finalitzin enguany, si així ho sol·licita l'inquilí. Però, de moment, el govern espanyol del PSOE i Sumar no compta amb prou vots i a hores d'ara tot indica que decaurà, això perquè ni PP ni Vox ni Junts donen suport a la mesura que es va aprovar en Consell de Ministres juntament amb el paquet social per mitigar els impactes econòmics de la guerra de l'Orient Mitjà.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, confirma que encara no tenen el suport necessari per convalidar el decret i insta els partits de dreta a canviar la seva posició.
És un real decreto ley en matèria de vivienda que és del gobierno de España en su conjunto y estamos trabajando para conseguir mañana los apoyos y poder convalidarlo. Pero el debate no es ese. El debate es dónde coloca cada cual su prioridad, nacional o no. La prioridad del gobierno es defender el acceso a la vivienda a un precio razonable a las familias españolas. ¿Cuál es la prioridad de la derecha? ¿Proteger fondos buitre? ¿Proteger grandes tenedores?
Per part seva, demà el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, serà l'encarregat de defensar al Congrés el decret llei, ja que la mesura la va impulsar la seva formació Sumar dins el pacte de govern. Avui manté que el decret ja està en vigor i defensa que, tot i que decaigui, les pròrrogues sol·licitades des de la seva aprovació al Consell de Ministres són vigents.
Més negociacions polítiques. El govern de Margà Proens cerca el consens dels grups parlamentaris per un nou paquet de mesures d'escut social per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
La consellera de Família, Sandra Fernández, s'ha reunit avui amb els socialistes i ecosobiranistes Unides Podem i Populars. L'esquerra acusa l'executiu de voler perjudicar els més vulnerables. Són Amanda Fernández, del PSIP, i Marta Carrió, de Més per Mallorca.
No podem tancar els ulls davant que el Partit Popular deixarà de fora les persones que més ho necessiten, les més vulnerables. Per tant, el nostre vot serà molt més difícil de poder-li donar suport.
Creiem que és importantíssim sostenir la ciutadania d'aquest país, perquè això llavors genera pobresa, genera dificultats de convivència, genera situacions d'exclusió.
Pedro Álvarez, del PP, ha assegurat que l'esquerra no vol dialogar i critica que vulguin imposar les seves iniciatives de manera unilateral.
Ja me sap greu que s'hagi aprofitat la bona voluntat del govern, la bona voluntat de la consellera de Serveis Socials, que mos ha convocat en aquesta reunió per cercar punts en comú, per exposar, ja avançar-se, exposar propostes de forma unilateral davant de l'opinió pública, quan no s'ha arribat a cap tipus de consens.
La consellera Fernández té previst reunir-se demà amb Vots.
Encara en clau política, la llei de cogestió aeroportuària sortirà endavant demà al Parlament amb els vots a favor de Més per Mallorca i Menorca i del Partit Popular. La iniciativa, impulsada pels ecosobiranistes, permet que els aeroports illencs puguin decidir sobre el sostre de vols i la seva capacitat de càrrega. Una vegada aprovada la llei, l'haurà de validar el Congrés, ja que regula competències estatals.
Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, ha demanat el suport dels grups per posar fi, diu, al tracte colonial d'Aena cap a les Balears. A Pesteguia ha reivindicat la necessitat de descentralitzar la gestió aeroportuària i adaptar-la a la realitat insular i ha reclamat el vot al Partit Socialista.
Convidam a la resta de forces polítiques a sumar-s'hi, en pensant-se als ciutadans de les Illes Balears, en no pensar ni en els interessos d'en Pedro Sánchez, ni d'en Maurici Lucena, ni de la resta dels aeroports de l'estat espanyol, ni dels accionistes d'Aena, que pren mentida.
Però els socialistes asseguren que defensen un model alternatiu basat en el sistema de cogestió del País Basc. Consideren que el text actual trenca l'equilibri entre administracions i dona massa poder al govern amb dret de veto sobre les decisions. El portaveu adjunt del PSI, Marc Pons, aposta per un model més equilibrat, diu, i previsiblement s'hi abstendran.
Dius que solucionaràs els problemes de duració turística a través dels aeroports, si et gestiones tu, i en canvi, amb allò que és competència, que és limitar l'entrada de vehicles, t'hi negues. El que cerquen són bombes de fum que permetin desviar l'atenció.
Marga Durant, del PP, ha insistit que cal limitar el creixement de vols i passatgers i assegura que la cogestió és clau per avançar cap a un model més sostenible.
No pot ser que des de les Illes Balears se facin tota una sèrie de mesures per la contenció i l'equilibri i per limitar.
D'altra banda, Manuela Cañadas ha respost a la presidenta Proens que aquest cap de setmana ha qualificat de populista el concepte de prioritat nacional. Cañadas ha assegurat que aquesta prioritat ja s'aplica a Balears gràcies a les seves exigències al PP per establir requisits de residència per accedir a prestacions o habitatge protegit.
Ja està aplicant, gràcies a exigències de Vox en Balears, una prioritat nacional. Estamos diciendo que el gobierno de Marga Proens es populista.
En clau de tribunals, l'exvicepresidenta espanyola del govern Rajoy nega haver tingut cap constància de la trama Kitchen mentre ella era al càrrec.
Soraya Sáenz de Santa María declara com a testimoni l'Audiència Nacional en el marc d'aquest judici contra l'excúpula del Ministeri de l'Interior l'any 2013, acusada d'orquestrar una operació en fons públics per assetjar i confiscar material comprometedor del PP a l'extresorer Luis Bárcenas. Tal com estava previst, l'exbaronessa del PP en temps de Rajoy s'ha sortit del guió del cas Kitchen.
¿Usted recuerda esta información?
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
No, pero
no le pregunto tanto por la existencia de la operación, sino por las informaciones en relación con esta posible operación.
Pues mire, no lo recuerdo. Si salieron públicamente las leería, pero no las recuerdo.
I també a l'Audiència Nacional, avui ha estat notícia pel cas que jutja la família Pujol per la suposada fortuna oculta a Andorra, perquè finalment el tribunal ha deixat fora del procediment el patriarca, l'expresident català Jordi Pujol, de 96 anys, després que una valoració mèdica ha confirmat que no es troba en condicions de ser jutjat. Arribarem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Un despatx d'arquitectura valencià ha estat el guanyador del concurs d'idees per l'ampliació de la residència Uy Alfàs de Sa Pobla. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La millora del geriàtric permetrà duplicar-ne el nombre de places, que passarà de les 40 actuals a 80. El solar per a l'ampliació es va adquirir l'any 2022. Una vegada fet el concurs d'idees, es redactarà el projecte bàsic per licitar les obres, que suposaran una inversió de 6,8 milions d'euros.
Comencen les obres de reforma i ampliació del Col·legi Fra Joan Ballester de Campos per donar resposta al gran increment d'alumnes de darrers anys.
A l'acte de col·locació de la primera pedra han assistit avui matí el bisbe de Mallorca i la presidenta del govern, antiga alumna del centre.
Els arqueòlegs han trobat restes òssies a la fossa que s'ha obert a Son Cervera, però encara no han determinat si pertanyen a víctimes del franquisme.
Aquesta excavació forma part del cinquè pla de fosses i es farà en dues fases i preveu actuar a finques de fora vila on els testimonis ubiquen enterraments.
Tot d'on en parlem d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
Hola, buenos días. Pues en estos momentos encontramos retenciones en la vía de cintura en sentido aeropuerto a la altura de la salida hacia Valdemosa, también en la llegada de Palma desde la autopista de Inca y en la carretera de Valdemosa en la entrada a la ciudad encontrarán circulación lenta. Eso es todo. Buenos días.
Gràcies, Clàudia. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
IV3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IV3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, un despatx valencià d'arquitectura ha estat el guanyador del concurs d'idees per l'ampliació de la residència Uy Alfàs de Sa Pobla. La millora del geriàtric permetrà duplicar-ne el nombre de places que passarà de les 40 actuals a 80. El solar es va adquirir l'any 2022. Una vegada fet el concurs d'idees, es redactarà el projecte bàsic per licitar les obres, que suposarà una inversió de 6,8 milions d'euros.
El projecte d'ampliació de la residència Uy Alfàs preveu reforçar no només la capacitat, sinó també la funcionalitat del centre. Serà un nou edifici de 3 altures. La planta baixa hi haurà els espais comuns i els serveis d'administració i a les plantes superiors les habitacions per als usuaris. Tindrà una superfície construïda de 2.700 metres quadrats en zones enjardinades i un entorn acollidor per als usuaris. Esther Sánchez és l'arquitecta i Alejandro Mora, el director del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes.
El que tractem en tot moment és de fer una residència oberta amb vistes.
Intentant dissenyar edificis que tinguin més relació amb l'entorn, amb una materialitat que també els ajudi, no?, a fer aquesta transició d'estar a casa seva per incorporar-se a aquest nou recurs.
La capacitat de la residència passarà de 40 a 80 places, una ampliació esperada des de fa anys. De fet, el solar es va comprar el 2022. Escolta'm el president del Consell, Llorenç Galmés, i el batle de Sa Pobla, Biel Ferragut.
Una ampliació molt reivindicada des de fa moltíssims anys i que ha estat gràcies a la feina d'aquesta legislatura, de les diferents institucions, que serà una realitat.
Passa molt important per duplicar el que són les places, perquè ara hi ha unes 35 i s'afegiran 40 més. Per tant, segurament està content perquè era molt necessari.
La intenció del govern és declarar el projecte d'interès autonòmic. L'obra costarà 6,8 milions d'euros, serà finançada pel Consorci de Recursos Sociosanitaris del Govern i es preveu que estigui acabat el 2030 i serà gestionada per l'IMAS.
Mentrestant, a Campos comencen les obres de reforma i ampliació del col·legi concertat Fra Joan Ballester per donar resposta al gran increment d'alumnes dels darrers anys. A l'acte de col·locació de la primera pedra ha assistit avui el bisbe de Mallorca i també la presidenta del govern, antiga alumna del centre.
El projecte consisteix en una reforma integral del centre per modernitzar les instal·lacions i una ampliació amb un nou edifici cedit per l'Ajuntament situat al pati on hi havia un hospital. Es construiran 12 aules més per donar cabuda als alumnes que s'han incorporat en els darrers 15 anys, a més d'un laboratori i altres espais complementaris. També s'incorporarà una zona de vianants per deixar i recollir els infants. El director del Fra Joan Ballester, Andreu Mir, ha destacat que l'escola gairebé té un segle d'història.
Aquest nou edifici no vol ser un bloc de formigó desconnectat del seu entorn. Vol ser una extensió de la plaça, dels carrers i de les famílies d'aquí. Una escola que parli el llenguatge dels campaners i les campaneres.
La batllessa de Campos, Xisca Porqué, ha remarcat que, en tot cas, la prioritat de l'Ajuntament és garantir una bona educació per als infants i joves.
Fa quasi bé 2 anys vàrem inaugurar l'Ajuntament amb la presidenta i amb aquest equip de govern, una escola nova. Una escola nova pública. Ara posarem la primera pedra d'una escola, de l'ampliació i la reforma d'una escola concertada. A Campos no fem distincions.
A l'acte, molt concorregut, han assistit el batle de Mallorca, Sebastià del Tebull, i la presidenta del govern, Marga Proens, que ha recordat els seus anys d'escolarització al centre, visiblement emocionada.
Posar un fonament, una primera pedra, no vol dir enterrar res, sinó que vol dir posar lloc i ho he d'aguantar tot.
Els meus primers records, n'han xerrat moltes vegades, els nostres primers records, l'aprenentatge dels primers valors varen ser aquí.
Després de l'acte, Proens ha rebut fotografies i una antiga llibreta amb el seu nom per recordar el seu pas pel centre. L'ampliació del col·legi concertat Fra Joan Ballester va ser declarada d'interès autonòmic el març de l'any passat.
2:37 més qüestions. La colònia de Sant Jordi executa un creixement substancial. S'aixecaran com a mínim 70 xalets de les Figueretes, un fals urbà que després de més de 30 anys finalment ha obtingut el permís per tal que els propietaris dotin els terrenys dels serveis urbanístics bàsics.
Les Figueretes fa més de 20 anys que està en tramitació. Els propietaris, una junta de compensació, han provat de tota manera urbanitzar aquesta part de la colònia de Sant Jordi. Guillem Mas és el batle de Set Salines.
Compte en tots els permisos supramunicipals i en el final se va donar llicència. Fa una inversió en serveis de més de 2 milions d'euros que de ben segur serà molt beneficiosos pel poble de la colònia.
Perquè s'ha de matisar que la llicència ara mateix és per fer la dotació de serveis, sanejament, enllumenat, pluvials i voreres. Després se'ls concedirà el permís per aixecar entre 70 i 300 xalets, depenent de quan vulguin optimitzar els 70 solars.
Quan esté edificado, pues será bonito y estará bien y llevamos muchos años así.
Digo, lo bien que estábamos con nuestro padre el pequeñito aquí, que nos podíamos pasear, ir por todo. No sé. No me gusta.
Té referida que qui fa 8 anys al·legar a favor de grafiar que fa el urbà com a rústic, considera en aquell moment que el creixement poblacional previst era desmesurat de 2.600 habitants a 3.500. Aquest extrem, l'Ajuntament no l'ha valorat.
La població flotant de la colònia és molt elevada durant el mesos d'estiu, però habitants residents no sé quan n'hi haurà.
El projecte de ses Figueretes ha tingut diversos capítols. Una frenada el 2008 en què es denegà la llicència perquè no era possible urbanitzar terrenys urbans no consolidats. 10 anys més tard, l'Ajuntament, però, tramitant en aquesta zona una unitat d'actuació i això va donar peu, ara sí, a parcel·lar i urbanitzar aquests terrenys.
Canviem de qüestió. Els arqueòlegs han trobat restes òssies a la fossa que s'ha obert a Son Cervera, però encara no han determinat si pertanyen a víctimes del franquisme. Aquesta excavació forma part del 5è pla de fosses que es farà en dues fases i preveu actuar a finques de fora vila, on els testimonis ubiquen enterraments.
Cada punt blanc marca una resta trobada que s'ha d'analitzar i determinar si es tracta d'una fossa republicana o si, per contra, són enterraments tradicionals antics. El grup tècnic Aranzadi Àtics, que dirigeix l'exhumació que forma part del 5è i darrer pla de fosses del govern, és l'arqueòleg Cesc Busquets.
Que podem intuir que hi ha restes òssies, possibles restes òssies, podem intuir que hi ha algun objecte d'abillament o de vestimenta, tipus soles de sabata. També hem trobat alguna resta de possible nivell amb una mica de calç.
La cerca se centra en les víctimes de l'emboscada que patí la Guàrdia Negra de l'Aeronàutica de Barcelona l'agost del 36 i on podrien haver mort una quarantena de persones.
Sembla que els enterren o bé fora vila de Son Cervera o alguns just aquí en el cementiri. I serà el que properament, en els propers dies, podrem acabar d'esbrinar si realment és això.
Durant la visita, el govern ha anunciat que s'ha identificat una nova víctima del franquisme entre les restes analitzades del cementiri de Son Coletes, a Manacor. Es tracta d'Antoni Sitges, de 46 anys, que va ser batlle republicà de Son Macià. Francesca Ramis és la directora general de Relacions Institucionals.
La família mos va donar un ADN i després d'aquestes comprovacions han pogut identificar que era aquesta persona.
Des que varen començar les exhumacions, s'ha aconseguit identificar 68 cossos entre els centenars de víctimes localitzades.
I parlam ara de l'eclipsi solar complet, que es podrà veure dia 12 d'agost d'enguany des de les Balears. Fa més de 120 anys que això no passa. Avui, alumnes del Col·legi Blai Bonet de Santanyí han fet un taller d'eclipsis.
Els alumnes de 5è de primària surten de la seva aula habitual per assistir a un taller que imparteixen experts d'Astro Mallorca i avui han après els fonaments dels eclipsis tant de lluna com de sol. Escolta'm Marc Pitarc, mestre del centre, i Miquel Ginart, divulgador astronòmic d'Astro Mallorca.
Estan fent un taller que van tenir previst a principi de curs, perquè havien d'estudiar la Terra i l'univers.
Guany en fem més taller d'eclipsi solar que els altres anys, perquè si gent estigui ben informada.
Dia 12 d'agost es podrà observar un eclipsi solar complet des de les Balears, i això no passa fa més d'un segle.
Que no s'han explicat l'eclipsi i quin dia serà.
Que hi ha tres fases. Que la lluna està a 32 terres o també pot estar a 28 terres de la Terra.
Serà el primer i el complet, però aviat n'hi haurà més, ho explica Tomeu Mas, també divulgador astronòmic d'Astro Mallorca.
Dona aquesta casualitat de poder viure un eclipsi total l'any que ve, en el nostre cas un eclipsi parcial en el 2027 i un eclipsi anular en el 2028.
A més, els estudiants han fet pràctiques d'observació també per aprendre què no han de fer i com s'ha de fer per evitar lesions a la vista.
No podríem fer, per exemple, veure amb una radiografia l'eclipsi.
Mirant el sol directament amb els ulls.
I com ho han de fer per evitar lesions a la vista?
I per la Mare de Maia, que inverteix 1,2 milions d'euros per millorar la xarxa d'aigua potable i de clavegram al barri de Santa Catalina. Les obres tenen com a objectiu la renovació de les infraestructures existents, evitar pèrdues i millorar la qualitat del servei.
Les obres que s'han iniciat aquest dia tindran una durada de 12 mesos i mig i pretenen millorar la xarxa i el clavegram de la zona compresa entre Avinguda Argentina i els carrers Murillo, Caro, Aníbal i Servet. Les infraestructures actuals daten de l'any 1986 i presenten un notable deteriorament.
I a Calvià, l'Ajuntament destinarà 32.000 euros en subvencions a l'emprenedoria local, atorgant un ajut directe de 1.000 euros a cada persona beneficiària fins a esgotar el crèdit disponible.
Serà a principis de maig. Per accedir a aquesta ajuda, els sol·licitants s'han d'haver donat d'alta inicial entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2025, mantenir l'activitat en el moment de la sol·licitud i comprometre's a preservar-la al manco durant 12 mesos. És imprescindible estar empadronat a Calvià amb anterioritat a l'1 de gener de 2025 i tenir el centre de treball al municipi.
I Més per Palma proposa reduir la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja setmanal sense reducció salarial amb l'objectiu de millorar la conciliació familiar i la qualitat de vida dels treballadors.
La formació ecosobiranista ha registrat una iniciativa al ple de l'Ajuntament plantejant un paquet de mesures que inclou la incorporació de clàusules socials a la contractació pública municipal, la promoció del teletreball i la flexibilitat horària, així com acords amb agents socials per avançar en la reducció de jornada en sectors especialment tensionats com el turisme i l'hostaleria. Neus Trullol és la portaveu.
La realitat és ben clara. Feim més feina que mai, però tenim manco temps per viure. Des de Més per Palma exigim reduir la jornada laboral sense cap reducció salarial i garantir una conciliació real. No és cap utopia, és una necessitat urgent. Fa més de 100 anys que la classe treballadora va conquerir les 8 hores. Ara toca fer la passa següent. Palma ha de liderar aquest canvi cap a un model que posi la vida en el centre.
Amb aquesta proposta de Més per Palma, arribam a les 2:45, conduint la informació aquí a Beta Ràdio, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Comencem aquest temps d'esports parlant del Reial Mallorca, que prepara el partit de Girona en una setmana més curta de l'habitual.
Sí, perquè el mallorquinista jugarà divendres a les 9 del vespre a l'estadi de Montilivi contra un altre rival directe pel Vermells en la lluita per la permanència. El Mallorca dorm un punt fora del descens, malgrat perdre contra l'Alavés, però la victòria al darrer minut de l'Osasuna contra el Sevilla per 2-1 amb el gol del madrileny Catena, el salt de moral de l'equip que entrena Martín de Michel diz quan falten 5 partits per finalitzar la Lliga Primera Divisió. El tècnic, tot i això, s'ha mostrat dolgut i decebut per la derrota a Mendizorroza.
Me enoja, sí. Estoy enojado. Estoy enojado. No fuimos, desde que estoy acá, lo que queremos ser ni lo que veníamos siendo. Y se vio, obviamente, un equipo totalmente superado por el rival. Lo de hoy es fácil de corregir. Lo voy a hablar de puertas cerradas, puertas adentro. Es muy fácil de corregir. Es una lástima. Esperaba mucho más que no llevarme nada de acá. Duele la derrota de hoy, claro que duele. Hay que crecer en la derrota. Hay que crecer. Lo que no suma puntos, suma experiencia y bueno, hay que sacar la hombría en el mes que queda.
Avui a les 9 del vespre, Espanyol i Llevant tancaran la jornada a Cornellà. Si els granotes guanyen per 3 gols de diferència, sortiran del descens i ficaran al Mallorca. Precisament, el de Micheli són el pitjor equip de la Lliga fora de casa i 3 dels 5 partits que queden són a domicili. Divendres a Montilivi contra el Girona, el dimecres 13 de maig al Coliseum contra el Getafe i un dia més tard al Ciutat de València davant el Llevant. Els equips que han de visitar són Moix, el Villarreal i l'Oviedo. I ahir es van disputar aquests altres partits, en Rayo 3, Real Societat 3, Oviedo 1, Elx 2. Per cert, que el central mallorquí Pedro Vigues feia el primer pel conjunt alacantí, un golaç de fora de l'àrea, i Villarreal 2, Celta 1. A segona, desgraciadament, destaca la mala imatge que va donar el porter del Saragossa, Esteban Andrada, que va pegar un cot de puny al capità de Bosca Pulido en el transcurs del derbi aragonès. Una brutal agressió que el comitè de competició castigarà a ben segur de forma contundent.
La jornada primera, Toni, torna al cap de setmana, però demà hi ha Champions.
Sí, l'anada de la semifinal de la millor competició continental. A partir de les 9 del vespre, el PSG de Luis Enrique rebrà el Bayern de Múnich i dimecres el Metropolitano, l'Atleti de Madrid contra l'Arsenal. I dijous, Conference League, també a la mateixa hora, a Vallecas. L'anada de les semifinals entre el Rayo Vallecano i el Racing de Strasbourg.
A la primera federació, l'AU d'Eivissa situa 4 punts per damunt del descens.
L'empat al camp del Villarreal B fa que els de Miguel Álvarez agafin una mica d'oxigen en vista enfilar la recta final de la competició. Els pitiusos s'han entrenat avui i ja pensen en el partit contra el penúltim, l'Atlético Sanluqueño de diumenge a Can Mises. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Després del treballat empat de dissabte contra un complicat Villarreal B, l'Eivissa posa el focus en intentar superar un equip gairebé descendit. Un tipus de rival que aquesta segona volta li ha costat superar. Ja va caure fa poca camises contra el Marbella, que està a 9 punts de la salvació, i contra el Sevilla Atlético, ara ja sí que ha descendit. Contra el filial Groguet, un dels millors equips de la categoria, l'Eivissa sí que va donar una millor imatge, com va explicar Miguel Álvarez en sala de premsa.
Nos ha faltado acabar todas esas situaciones, o pocas situaciones que hemos tenido, pero claras para poder acabar esta última. Y sí, el punto creo que es muy bueno, por el, lo he dicho anteriormente, es un campo que todos sabemos la dificultad, y sobre todo no, la dificultad que tiene el campo, la dificultad que tiene el equipo que juega en el campo, que ahora los chicos están a un nivel muy, muy top. La semana no ha sido fácil, pero los chicos están fuertes, yo estoy fuerte, hemos trabajado mucho esta semana para venir a un campo muy difícil y hacer un buen partido, y nos vamos contentos con la respuesta de cómo hemos competido.
Quan falten 12 punts per disputar-se, l'Eivissa té 4 de marge sobre el descens i té a 9 el play-off.
Més futbol. La segona federació, amb les seves respectives victòries, l'Atlètic Balears i el Poblense, s'han assegurat la segona i tercera posició, respectivament.
D'una banda, blanc i blau van guanyar per 3-1 al Terrassa, amb gols d'Ivan López, Moja Keita i Jaume Tovar, i amb el mateix resultat, el Poblense sumava 3 punts al derbi contra el Porreres en un partit on Francesc Fullana va ser l'autor de 3 gols. Sentim el golejador del Poblense.
No, mira, primer he tingut la primera falta que no ha anat tan bé i després he seguit confiant i tenia el peu que a vegades cap de setmana que no el tenen tan fi, que cap de setmana sí, i mira, ha servit per aconseguir aquests 3 punts que m'ho mantenen allà dalt i bé, contents i feliços d'aquest partit i la temporada que estem fent.
I a l'altre derbi balear, empatadors entre la Societat Esportiva Eivissa i l'Andratx, l'equip que entrena Raül Casany, jugarà la permanència la darrera jornada en què reben el Poblense, però hauran d'estar pendents dels resultats d'altres rivals directes. I un darrer apunt en futbol, perquè Mariona Caldentei en l'Arsenal ha agafat avantatge a la semifinal de la Champions després de guanyar per 2-1 a l'Olympique de Lió. Els partits de tornada de la competició europea disputaran aquest cap de setmana. El Barça, de Catacoll, i Patrick Guijarro rebran diumenge al Camp Nou el Bayern en l'1-1 de l'anada. I Arsenal i Olímpic jugaran dissabte.
En bàsquet, l'Estia Menorca jugarà el play-off d'ascens a la Lliga CB.
A falta de 2 jornades per acabar la Lliga regular, el club menorquí ha certificat que acabarà entre els 9 primers classificats després de guanyar a l'Ourense per 73-70. Serà la primera vegada que l'Estia tractarà d'ascendir a la CB. Sentint l'entrenador Javi Zamora.
Una vez aquí hay que soñar fuerte y estando en playoff, estoy convencido que vamos a mostrar un Menorca, un Estia y una Isla muy competitiva, y quien quiera bajarnos de la competición seguramente tenga que hacer las cosas muy bien.
D'altra banda, el Palmer Bàsquet ha sortit provisionalment del descens després de guanyar a l'Alacant per 77-68. El Figui acumula la 12a derrota consecutiva. Els de Pablo García van perdre per 92-70 contra el Palència. I l'Azul Marino, que va aixecar la copa que les acredita com a campiones de la Lliga Challenge dissabte a Castelló, va celebrar el títol ahir en una festa organitzada pel Club Somos. Les mallorquines van guanyar 54-89 al darrer partit, tancant així una temporada històrica amb 29 victòries en 30 jornades.
Parlem ara de motociclisme. Com ha anat, Toni, el Gran Premi d'Espanya per als pilots balears?
A MotoGP, Joan Mir va ser 15 i Augusto Fernández, que corria el circuit de Jerez amb una invitació, va acabar en la posició número 20. La victòria va ser per Àlex Márquez. Sentim a continuació tant Joan Mir com també Augusto Fernández.
De Jerez no és fàcil adelantar i he pogut arribar fins als punts. No, hem fet una carrera acceptable, però tampoc res de l'altre món. No.
Una pena la carrera, m'he quedat fora freno de darrere a la segona volta i ha condicionat tota la carrera. He intentat acabar la carrera fora caure per fer totes les voltes i també entrenar. Feia temps que no corria aquí des de València, així que personalment per entrenar i estar preparat per la pròxima carrera, que serà a Barcelona, per jo.
Pel que fa a Moto2, Isan Guevara va acabar en setena posició. Amb aquest, el mallorquí perd la segona plaça de la classificació general i baixa la tercera en 43 punts. Sentim Isan.
La verdad que ha sido muy mental esas últimas 10 vueltas porque el delantero lo tenía muerto, he hecho muchas salvadas. Pero nada, la verdad que contento con este resultado porque podría haber sido peor.
I dos apunts més de pàdel i de futbol sala.
Pel que fa a pàdel, Gemma Trià i la seva companya Delphi Brea han perdut la final del Premier Pàdel de Brussel·les per 2-16-0. La menorquina i l'argentina han caigut per tercer torneig consecutiu davant les número 2, Bea González i Paula José María. I en futbol sala, demà a les 8 del vespre, el Palma Futsal visitarà Tudela, el Rivera Navarra. Els d'Antonio Vadillo cercaran donar una passa més en vista a classificar-se pel play-off pel títol. Sentim el jugador del Palma Futsal, Lin.
Como siempre, a salir a ganar, que es lo que este equipo siempre busca. Este fin de semana también lo hemos intentado, no lo hemos conseguido. Y la intención es eso, ganar para intentar tener la mejor puntuación de cara a este tramo final, que todavía hay mucho por lo que decidir.
Aquest partit de demà entre el Rivera Navarra i el Palma Futsal el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio.
Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reforma, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Fotògraf, artista conceptual, docent, assagista, crític i promotor d'art, Joan Fontcuberta és també, a partir d'ara, una galàxia o el manco. Així s'han batejat les exposicions que, com feia anys que no passava, durant la seva obra al Casal Solleric de Palma i a la Fundació Toni Catany de Llucmajor. Una magnífica oportunitat, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Per accedir a la seva obra més recent, però també a feines més antigues.
Feines més antigues que l'artista ha passat pel sedàs de les noves tecnologies, sí, de la temuda i adorada intel·ligència artificial, perquè per a Fontcuberta la seva irrupció és només una passa més en l'evolució que marca la història de la fotografia, que enguany, per cert, commemora els seus primers 200 anys.
Una fotografia basada en l'alquímia, la llum, la química, etc., a una fotografia basada en els algoritmes, que són les dades, la computació, el processament, etc. No? Això produeix un allau d'imatges, un tsunami icònic, que ja no només representa el món, ja no només és una mediació entre nosaltres i el món, sinó que crea món, que crea realitat en la qual bona part de la nostra experiència té lloc.
Dèiem que Galàxia Fontcuberta és el nom que s'ha donat a aquestes diferents propostes, a les quals, per cert, s'hi ha de sumar una mostra també a la galeria de Xavier Fiol. Tot plegat un títol, aquesta galàxia, que per al fotògraf és més que adequat.
La galàxia comporta, per una banda, nebuloses, o un expert, però també estrelles, la llum de les quals ens guia i ens permet orientar-nos. No? I això potser és una metàfora gràfica del que es inspiraria el meu treball, no? Per una banda, donar aquesta sensació de desorientació davant de l'imatge, però després donar les claus perquè sapiguem trobar el camí i la bona interpretació.
A banda de Fontcuberta, el Casal Solleric acollirà també a partir de dijous una instal·lació a Via en el Fondo del Mar, que és de Núria Mora, inclosa en la Bienal B, i on l'artista pionera de l'art urbà transforma en art allò que pot amagar una catàstrofe.
Se basa en un poema de Luis Cernuda, que és un poema en prosa un tanto surrealista, i en definitiva és també un elogio al fracaso. És, en todo pecio, hay un drama anterior que es un naufragio y es como de una catástrofe puedes sacar un tesoro, que es lo que sacamos del mar cuando nos encontramos esa serie de objetos que tienen capas y capas de historia.
L'exposició de Mora, també la Cambra de les Meravelles de Fontcoberta, s'inauguraran dijous al Solleric, mentre que les propostes de la Fundació Catany, la Via Làctia i Retratant Arbres s'obriran al públic dimecres.
I avui diem adeu al cineasta argentí Adolfo Aristarain, ha mort a 82 anys, director essencial, pont entre Espanya i Argentina, deixa una filmografia marcada pel compromís social, la profunditat moral i títols ja clàssics, Sandra, com Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo i Martin H.
Estretament vinculat a Espanya, on va viure i fer feina, Aristarain va construir una trajectòria admirada banda i banda de l'Atlàntic, sovint al costat de l'actor Federico Lupi, a qui li va fer dir a Martin H. allò que pensava de les pàtries.
El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Unas estadísticas, números sin cara. Tu país.
La seva darrera aparició pública va ser l'any 2024 en rebre la medalla d'or de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.
I acabem el so de les Ronets, avui que hem sabut que ahir nit es va apagar la darrera de les veus d'un dels grans grups més representatius de la Motown i de tota una època, mort Nedra Talley, darrera component que quedava viva del grup, que sonen de fons amb el seu immortal Be My Baby. Són les 3, moment per actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns 27 d'abril que passen pel greu accident a la carretera d'Alcúdia que s'ha produït passades la 1:30 d'aquest migdia i que ha obligat a tancar la carretera MA13. Hi ha 3 cotxes implicats i inicialment hi havia 2 persones atrapades, tot i que de moment es desconeix el seu estat. L'accident s'ha produït al punt quilòmetre 44 a la intersecció amb el camí de Viniatria a la localitat d'Alcúdia. És una informació de darrera hora que mirarem d'ampliar-vos en els propers butlletins. Això en un dia en què hem conegut un informe que ens detalla com l'estudiant de la UIB majoritàriament viu a casa dels pares, tria els estudis per vocació, utilitza de forma intensiva la intel·ligència artificial i en gran manera aspira a ser funcionari. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Les conclusions s'han extret d'una enquesta elaborada per la mateixa universitat, pel Consell Social, a un univers de més de 2.000 alumnes. Pot donar pistes a les institucions sobre quins punts forts i febles afrontaran aquells que ara es formen, però que en un futur pròxim esdevindran una peça fonamental en el mercat laboral de l'arxipèlag. Antoni Van Nàsser és el president del Consell Social social de la universitat.
I amb educació també passa el mateix. Amb altres no tant. Amb altres, el tema de la privada, en turisme, per exemple, no hi ha volta de fuera. S'estudiant turisme, però en privada, això està clar. I la de la politècnica pensa molt en privada, no? Jo crec que depèn de la circumstància que visqui l'estudiant i les perspectives laborals després de la feina.
Les Balears són la comunitat amb més població que cerca pis sense èxit, prop d'un 11%.
El motiu és l'elevat preu dels pisos i de les cases a les illes. Segons l'enquesta de condicions de vida de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, concretament el 10,6% de les persones de 16 anys o més que varen cercar un habitatge a l'arxipèlag no ho va aconseguir, seguit de Madrid, la ciutat autònoma de Melilla i les Canàries, totes amb percentatges que freguen aquest 10%.
Es reprèn la vaga de metges entre protestes i acusacions de la ministra.
I és que Mònica García ha acusat el comitè comitè de vaga de plantejar línies vermelles i legals o fora de les seues competències per així mantenir el conflicte viu. Els sindicats asseguren que el seguiment aquesta tercera setmana d'aturada és elevat, amb més d'un 60% als hospitals i un 45% en el cas de la primària.
Mentrestant, el sector educatiu 03 es concentra avui hora baixa contra la precarietat.
És la primera de les tres mobilitzacions convocada per Comissions Obreres, UGT i l'STEI. Es concentraran davant la seu de la patronal a associacions de centre d'ensenyament de les Balears al carrer de Foners de Palma. Reclamen que es compleixin les promeses fetes en el passat i que s'aprovi un conveni autonòmic d'infantil que dignifiqui i unifiqui les condicions de tot aquest sector.
La festa no s'atura a Eivissa després del cap de setmana d'obertura de les discoteques de l'illa.
I és que aquest dilluns matí encara hi ha hagut retencions de trànsit a Sant Rafel a primera hora a la sortida de Universe. A la tarda tindrà lloc ja el darrer dels grans openings previstos. El del DC10 a Ses Salines serà el final d'un cap de setmana de fort impacte econòmic a les empreses pel sector de l'oci i de l'illa en general.
Identificada una nova víctima, Son Coletes, Antoni Sitges Febrer.
Era el delegat de l'Ajuntament Republicà, Son Macià, fins que l'empresonaren a Manacor i executaren a Son Coletes el 1937, quan tenia 46 anys. Ara les seves restes han estat identificades en aquesta fossa,